el Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribes.
Sigueu molt benvinguts en aquesta nova edició del Rodamón. Un Rodamón d'estiu, amb molta calor, què hi farem? En primer lloc, mira, volia fer un prec a tots els que ens escolteu. Ja sé que hi ha molt bona gent pel món, però hi ha altres que d'humans tenen ben poc. I això ve a cuentos de que molts ja esteu fent vacances i altres començareu aquest mes d'agost. I moltes entitats, moltes protectores d'animals han endegat la campanya "Ell no ho faria". No el deixeu, no l'abandoneu. Arriba l'estiu per passar una setmana, 15 dies a la platja o a la muntanya, doncs, d'esbarjo, abandoneu un mes de la vostra família. Sí, un mes de quatre potes, però que és un animalet que us ha acompanyat tota la vida i que per passar 15 dies o una setmana de benestar, l'abandoneu. Hi ha moltes solucions, hi ha moltes, abans d'abandonar la vostra mascota. Una d'elles seria adreçar-vos a la protectora més propera i dir que us l'adoptin durant aquesta temporada, aquests dies. O millor es cobraran una petita mensualitat o una petita quota, però què és això al costat de retornar a un animal de companyia que us ha acompanyat sempre i que ell no ho faria abandonar-vos. També hi ha residències, que ho fan. I fa poc es va enviar un email a l'entitat Turisme Canino en què hi ha una guia extensa de llocs a tot el món i a tota la península i Catalunya que es pot anar amb els animals de companyia. Hotels, residències, restaurants, posades, fondes, etcètera. Penseu-ho bé, no abandoneu la vostra mascota per passar uns dies de vacances. Després, la consciència us demanarà comptes tot l'any. I dit això, anem amb més coses. Ara, doncs, el que ve de gust són activitats a la fresca, però a la nit. I ara a la nit no es deixen estar fins a més que a les 0 hores 30 minuts perquè comença el toc de queda. Bé, doncs, si anem a la fresca, altres activitats que es poden fer a la vora del mar o concerts, tot això hi ha un ampli ventall. Per cert, el grec, la temporada del grec acaba aquesta setmana. Ha estat una temporada típica en què ha fet una mica de viatgers, hem conegut cultures d'arreu del món, una mica com el Rodamón. Però bé, ja acaba, tot s'acaba. Altres llocs comencen a fer activitats, concerts de jazz, petites representacions teatrals. En fi, que teniu que consultar el que tingueu més a prop i aprofiteu-lo. Aprofiteu-lo. I ara tenim aquí el nostre contraeditorial del Josep Dalmau, que avui, no sé, em sembla que ve amb un diccionari anglès. Diccionari anglès, ho trobaràs? Què vol dir això? Josep, explica'ns.
Hola, què tal, Manel, amics, oients i amigues? Darrerament hem parlat vàries i vàries vegades de les xarxes socials i fins i tot hem dit que necessitaríem un capítol per parlar d'aquesta qüestió. Bé, potser més i tot que un capítol, perquè quasi bé necessitaríem, fins i tot, mira, que et dic un diccionari per totes les paraules aquestes que es fan servir a les xarxes socials, redes sociales, en castellà. Que per què ho tradueixo? Doncs, home, si totes les paraules venen de l'anglès, les que s'utilitzen en les xarxes, vull dir. Hi ha moltes paraules que són virals o també vídeos o imatges publicades que són virals. Virals, ja us adverteixo que no ve de l'anglès, ni tampoc de virus, encara que estem en pandèmia. Com sabeu, viral en xarxes vol dir molt important, molt vista, etc, etc. Però hi ha molta paraula, per no dir tota, que ve de l'anglès. Posarem alguna o algun exemple com aquest HYPE. HYPE. I tu dius hippie. No, home, no, no es pronuncia així. Digue-li Àlex. Àlex és un robot amb veu de dona, suposo, que m'ha deixat un amic que estudia robòtica. Digue-li Àlex, com es pronuncia hippie.
Hype.
Veus com ho pronuncia? I dius tu, què vol dir? Doncs mira, vol dir que tens molta il·lusió per alguna cosa, però que acabarà en desil·lusió. Per tant, si et diuen que ets un hype, ja ho saps. Per descriure-ho, en castellà és una hiperexpectació o bombo en llenguatge col·loquial. Això li estàs donant molt de bombo. Una altra paraula de la qual podríem fer esment és hater, que es pronuncia, Àlex?
Hater.
És una persona que fa pública la seva opinió d'algú que odia, sigui el que sigui, persona, grup, animal, segons el meu cunyat, és com l'avi rondinaire, però cabrejat. Jo crec que fins i tot són perillosos. Però no penseu que només hi ha paraules que es refereixen a col·lectius de persones. També n'hi ha que es refereixen a altres coses. Una random, tal com es pronuncia en anglès, que vol dir aleatori, i que ja van descobrir al mateix temps que un reproductor d'MP3. Reproducció normal o aleatòria? Random o normal? La normal és la normal, una darrere l'altra, l'aleatòria te'n va buscar la cançó a la quinta punyeta. Això és la reproducció random. Ja ho sabem, i era l'empatida, per exemple, no? Què diria jo? Que quasi bé tots, quasi bé tots. També hi ha una altra paraula que s'escriu crush, i es pronuncia algo així com
crush,
i sembla que t'hagis fotut una gran trompada. Però mira per on, que viure un crush és tenir, com dirien els castellans, un fletxazo. Sí, sí, a l'amor, no? Allò que dius, veus algú i dius, ja està, m'hi he enamorat, Doncs això. També, si ho tradueixes una mica al català, és com tenir un amor platònic, i encara gràcies, perquè amb un amor platònic mai passa res. Ah, i la moda no podria faltar. Sabeu que són uns...
sneakers.
Tu diries un dolç. Avui he esmorzat uns sneakers. Doncs no, i no, que si esmorzes uns sneakers quedaràs empatxat per tota la vida, perquè són unes sabatilles. I si una noia porta tacons d'agulla, són uns estiletos. A dir, ara tu imagina't una conversa millennial, que així s'anomena als joves d'entre 16 i 36 anys. He tingut un hype amb un hater que portava sneakers i jo amb estiletos. Al final, tot acabat en un crash. Hosti, tu, si us plau, apreteu el random. Si us ha agradat, si us plau, doneu-li el botó de like. Gràcies.
Va, doncs, Josep, et donem un like a la teva intervenció. Molt bé. I ara passem a la portada musical, però abans volem, doncs, esmentar que hem rebut un correu electrònic a la nostra adreça del programa rodamontradio@gmail.com del senyor Andreu Argemí, que ens escolta des de la zona de Sants, a Barcelona. S'escolta a través de Sants 3 Ràdio i ens diu que en el comentari que feia jo a l'entrada a l'editorial la setmana passada, i que feia relació a l'anar endavant i al darrere amb les mesures que havien de fer per al Covid, doncs havia fet una al·lusió a un ritme, a un ball que va haver-hi als anys 60, por ahí, 60-70, que es deia la Llenca, i que deia adelante atrás, María, pasito para atrás. I ens diu el senyor Gemí, diu, no, no, diu, la Llenca no deia això. La Llenca, escolteu-ho bé, i ens va passar el tros, diu, izquierda, derecha. Escolteu una mica el trosset aquest de la Llenca, escolteu-lo.
Esto es muy fácil, lo que hacemos aquí. Esta es la Llenca que se baila así. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás. Un, dos, tres. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás. Un, dos, tres.
I ara... Ara escoltarem la cançó que ens proposava el senyor Gemí. Moltes gràcies. Ja sabeu que rectificar se savi, si ens agrada rectificar. Gràcies, senyor Gemí. I ens ha passat aquesta... Bueno, l'hem trobat a la nostra discoteca. Una cançó que es diu Maria, del Ricky Martin, i que sí que diu la cançoneta que jo volia interpretar, que deia un, dos, tres, Maria, un pasito pa'lante, Ricky Martin.
Ella es
I ara, Maria Roser Llopart ens fa un recorregut per als nostres pobles, ensenyant-nos els seus paratges, costums i els llocs més emblemàtics, amb aquest petit i tendre espai, Geografia és poesia.
De Canet de Mar, tot mirant el cel blau, pel mar passen barques, dos núvols molt blancs semblen peitar-se. La celebró del mar s'ensuma pels aires i volen dues gavines a prop de la platja. S'encén el soroll que fan les onades en trencar la sorra als peus de la platja. Mirant el mar blau, sento enyorança d'un estiu vora el mar, en un racó de platja, allà, a Canet del Mar.
Hem gaudit de Geografia és poesia, un recorregut poètic per als nostres pobles, una col·laboració de la poetessa Maria Roser Llopart.
En llegando a final de mes, el común de los mortales a los que no les ha tocado una lotería primitiva se encuentra con que le gustaría que aquella carretada de facturas que acechan con la malsana intención de ser cobradas se convirtieran por arte de una varita mágica en billetes de 500 euros limpios de polvo y paja. Evidentemente por soñar que no quede, pero la realidad dice que o te deslomas trabajando por cuatro perras o aquellas facturas no van a ser tan fáciles de pagar. No obstante, las ganas de buscar soluciones imaginativas para conseguir dinero fácil han existido desde siempre, estando esta motivación tan filantrópica tras el origen de la alquimia, la precursora de la química moderna, que pretendía conseguir la piedra filosofal para convertir el plomo en oro. Muchos hubo que lo intentaron, pero nadie la encontró. ¿O sí? Cuentan las crónicas que un tal Nicolas Flamel no solo la consiguió, sino que encima logró el elixir de la eterna juventud. ¿Cómo se le queda el cuerpo? Una de las visitas más decepcionantes que he tenido nunca fue la mítica Fuente de la Eterna Juventud, ubicada en la Bretaña francesa. La imagen que podemos otorgarle a aquella fuente de la cual tanto hemos escuchado hablar, aunque la edad no me permita ser tan naif como para creérmela, se desmorona a cachos cuando ves que aquello que se vende como una fuente no pasa de ser una vulgar gorrinera fangosa. Sea como sea, los anhelos de conseguir la vida eterna y las riquezas sin límites, casi se podría decir que son inherentes al alma humana, desde la más lejana antigüedad. Y sobre ello han corrido ríos de tinta desde que el hombre aprendió a leer y escribir. Justamente por esto mismo, en 1355 cayó en manos de un copista francés llamado Nicolas Flamel un ejemplar del Aes Mezarev, Fuego Purificador, un pequeño tratado de 21 páginas escrito en hebreo por el cabalista judío Rabí Abrán, donde, de forma encriptada, se explicaría el secreto para obtener la piedra filosofal. Flamel, personaje histórico totalmente real y documentado, nació en Pontoise, hoy área metropolitana de París, en 1330, y según cuentan las crónicas, dedicó 21 años de su vida en intentar descifrar lo que decía aquel libro. De hecho, Flamel era hijo de un copista hebreo converso al cristianismo, amistosamente convencido, fijo, por lo que conocía la lengua en que estaba escrito, pero sus conocimientos no le daban para llegar a descifrar el lenguaje simbólico ni, sobre todo, las enigmáticas ilustraciones que llevaba incluido el libro. Ello hizo que decidiera emprender un viaje hacia Santiago de Compostela en búsqueda del saber que se atesoraba en los reinos cristianos peninsulares como fruto del contacto con la potentísima cultura árabe existente en Al-Ándalus. Saber que halló en la persona del maestro Canches, Rabí de León, que le enseñó a desentrañar lo que aquellas escrituras decían y que pondría en práctica al volver a París. La biografía de Nicolas Flamel dice que en 1370 casó con la dos veces viuda Perenel, la cual, por lo visto, tenía una importante cantidad de riquezas acumuladas de sus diversos y desgraciados matrimonios. La peste por aquel entonces hacía estragos. Ello y las habilidades inmobiliarias del copista hicieron que la fortuna de la pareja se disparara, curiosamente a la vuelta del viaje a tierras compostelanas. Esta súbita riqueza, que se empezó a reflejar en la financiación a troche y moche de edificios y construcciones de tipo filantrópico y religioso, aún hoy se conserva una casa construida por Flamel en el 51 de la calle Montmorency de París, despertó los rumores de su origen, la cual para las hordas de paisanos ignorantes y analfabetos solo podía haber salido de sus oscuros conocimientos de alquimista. Tenía que haber conseguido la piedra filosofal. La habladuría se hizo viral como una fake news cualquiera, y su fama envolvió toda su vida y todo lo que tocaba. Incluso se especulaba con que el propio rey Carlos VI de Francia le hubiese pedido hacer servir su capacidad de transformar el mercurio en oro para llenar las vacías arcas de la corona. En 1397, Perenel murió y en 1418 hizo lo propio Nicolas Flamel, el cual fue enterrado en París junto a su esposa en el cementerio de Saint-Jacques de la Boucherie. No obstante, la liebre saltó tiempo después cuando, en una exhumación de la tumba de la pareja, se descubrió que en su interior no había ningún cadáver. ¿Dónde estaban los cuerpos de Flamel y Perenel? Nadie pensó que, debido a su fama de cabalista y alquimista, posiblemente hubieran sufrido el expolio de su tumba, sino que dicha ausencia dio alas al convencimiento de que, con la piedra filosofal, además de convertir los metales en oro, habían descubierto el elixir de la vida eterna. Según la rumorología, primero Perenel se habría ido a vivir a Suiza. Ah, si eres rico, ¿dónde si no? Y en 1418, 21 años después, ya es casualidad, Flamel, tras morir aparentemente, procedería a ir a buscarla y a seguir con su vida eterna viajando por el mundo y alejándose de su anterior vida. A partir de este momento, la leyenda de Flamel, Perenel y su inmortalidad se mantienen en el tiempo y en el espacio. De hecho, Flamel habría escrito la obra El libro de las figuras jeroglíficas en 1399, donde se explicaría la fórmula de la piedra filosofal, que por lo visto de piedra tenía poco, al ser un polvo granulado, y habría descrito toda su peripecia para llegar a conocer el gran secreto. No obstante, no nos han llegado ningún original ni de este libro ni de la Eshmezarev, y ambos se conocen por referencias y porque un tal Arnold de Cavalerie hizo en 1612 una reedición de dicho libro. Autor que detrás de ese seudónimo escondería a Beroald de Verville, o lo que es lo mismo, al mismísimo Nicolas Flamel, que disfrutando de su inmortalidad, decidió reeditar ese tratado de alquimia. Por si fuera poco, durante el siglo XVIII fueron diversos los autores que aseguran haber tenido conocimiento de la existencia todavía de Flamel y Perenel. En 1712, el escritor Paul Lucas cuenta la historia de un derviche que tuvo la oportunidad de verlo en la India en 1709. Entre 1747 y 1754, Flamel se habría entrevistado en persona con el conde de Desailleux, embajador francés en Estambul, y en 1761 se habría dejado ver con Perenel y un hijo que habían tenido ambos, acudiendo a una representación de ópera. De esta forma, el mito del alquimista eterno se mantuvo y se mantiene vivo hasta la actualidad. El desarrollo de las ciencias modernas y con ellas el conocimiento de las leyes que rigen la química y la física hicieron que la misteriosa y supersticiosa alquimia dejara de tener interés para los círculos más intelectuales de la sociedad. No en vano, la transmutación de los metales en oro es perfectamente factible y viable, ya que, por ejemplo, solo has de quitarle un protón a los 80 que tiene un átomo de mercurio para dejarlo con 79, que es lo que tiene el átomo de oro. Las reacciones nucleares que necesites para hacerlo es otro cantar. No obstante, el halo de misterio y de saber oculto que tiene tras de sí la alquimia hace que aún hoy día sea un conocimiento enigmático y seductor. Un conocimiento fascinante y secreto, solo apto para iniciados, que mantiene al margen de la cruda realidad, talmente como al inmortal Nicolas Flamel, aquel sueño recóndito, infantil e inocente de poder conseguir la vida eterna y la riqueza sin límites con el simple toque de una humilde piedra.
Més de 30 anys entre arenys, el mar i damunt hi havia una columna de fum i la culpa la tenia el bus d'arenys amunt. Quan baixava per la riera
i tremolava les terrassetes i les àvies sortien pitant. No fos cas que se'ls hi caigués el mitarcàs. El bus, bus, el bus, el bus d'Arenys de Munt, bus, 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 el bus d'Arenys de Munt, bus, 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 el bus d'Arenys de Munt. I les madres escolàpies, quan ens duien d'excursió, no ens deixaven jugar al conejo i hi havia molta tremolor. I no passava a l'ITV perquè no tenia frens. I no vegis quin merder, però tothom vol pujar-se al bus d'Arenys de Munt, bus, bus, bus. El bus d'Arenys de Munt, bus, bus, bus. El bus d'Arenys de Munt, bus, bus, bus. El bus d'Arenys de Munt. La història ha canviat i han comprat un minibús que té aire condicionat i tot deu estar refredat. I que van 6 persones i a la parada sempre hi ha hòsties. Qui serà l'afortunat de pujar-se el primer al bus d'Arenys de Munt, bus, 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 al bus d'Arenys de Munt, bus, 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 al bus d'Arenys de Munt, bus, 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 al bus d'Arenys de Munt, bus, ese bus, ese bus, ese bus.
Bon dia. Avui tenim amb nosaltres a David Farell i a Jaume Molines, de Fundació Burriac, que ens venen a presentar una exposició ben curiosa. Ens venen a presentar una exposició de cartells de les festes majors de Cabrera de Mar, la de Sant Feliu i la de Gell. Bon dia.
Bon dia.
Què tal? Com heu fet això de tenir la idea de voler fer una exposició de cartells de festa major? D'on t'ha sortit?
De fet, la primera idea era de la festa major d'hivern, de Sant Vicenç. I vam estar a la tardor treballant d'una petita comissió, no?, coordinada per l'Asso en Ramon, i bueno, la idea era, per la festa major de Sant Vicenç, doncs, oferir aquestes... De fet, no, els cartells provenen de les portades dels programes de festa major que es guarden a la biblioteca. Hi ha més gent que els té particularment, però la biblioteca ha tingut cura d'escanejar-los o de tenir-los en digital, en bona qualitat, i per tant l'origen és això. No es va poder fer per la festa major de Sant Vicenç. Jo penso que per les condicions una mica del virus i perquè aquests actes, doncs, l'espai de Can Benet potser tampoc estava tan preparat encara i s'ha anat millorant, i ara doncs és una sala d'exposicions, doncs, molt més apta per aquest tipus de cartellisme. I llavors aquesta primavera s'ha treballat, ja la deixarem per l'any que ve, els de Sant Vicenç, i ara ens hem concentrat en les festes majors d'estiu, i són això, els programes. Doncs agafem la portada, ben escanejada, hem fet una selecció, la veritat és que s'ha de dir que no són tots, i li hem titulat això, doncs, cartells de festa major d'estiu, Sant Feliu i Santa Helena de Gell, i bàsicament doncs, del segle XX. Val? Els últims 20 anys no els hem agafat, perquè mira, ens hem centrat en el segle XX a partir del primer programa, que és de l'any 34, i fins aquí.
Clar, perquè hem d'especificar que a Cabrera de Mar tenim a Santa Helena de Gell. No, es diu Agell, oi, el barri?
Sí.
O Santa Helena, aquí té una mica de...
El veïnat d'Agell és per simplificar. Uh-huh. El veïnat d'Agell és per simplificar, però jo crec que molta gent, quan parlem de Santa Helena d'Agell, doncs també diem el nom sencer. Uh-huh. Però bueno, això és a gust del consumidor. Doncs... Vull dir, igual que es van perdent a vegades els topònims com Sant Feliu de Cabrera, Sant Joan de Vilassar, vull dir... Però bueno, és la manera que hi havia d'anomenar, doncs, els pobles. I Santa Helena, jo crec que conserva, potser més que Cabrera, el topònim de la Santa, no? No, sí. No creus, Jaume, potser? O sigui, sí. jo dic més Santa Helena de Gell i, en canvi, no dic Sant Feliu de Cabrera, quan parlo de Cabrera. Vull dir que...
Sí, això s'ha perdut. Abans també es deia Sant Joan de Vilassar. De vegades anava lligat a la parròquia. La parròquia té... és l'església i el poble que l'envolta, doncs aquí abans també es deia Sant Feliu de Cabrera, sí. Per això s'ha anat perdent, i a Sant Helena sembla que ho hagin conservat, potser perquè està més vinculat amb l'ermita, no? Que potser és l'edifici al voltant de la qual hi ha tot el veïnat i potser encara s'hi senten més identificats. Cabrera potser ha anat creixent més i, no sé, al cap i a la fi...
Clar, llavors, sí. Perquè la gent que ens escolta ho sàpiga, a Cabrera de Mar tenim la festa major de Cabrera de Mar, que és la de Sant Feliu a l'estiu,
I Sant Vicenç.
I Sant Vicenç a l'hivern, i a Santa Helena de Gell també tenen la seva festa major.
Sí, i fa molts anys, i a més fa molts segles, perquè el topònim de, perdoneu l'incís històric, però Agelum, el nom de Agelum en llatí, que és del segle 9 o 10, és anterior al de Sant Feliu de Cabrera. Vull dir que no hem de descartar que una vila romana d'allà, de la zona de Gell, que és un paratge especial per viure i molt ben protegit, fos anterior, no, a el que és la consecució del poble aquí a la vall de Cabrera. Però bueno, al marge d'aquests punts històrics, també no em vull oblidar que hi ha la festa major. El Pla de la Vallà, per exemple, com a veïnat, també celebra una mica de festa. No sé si en diuen festa major en aquest sentit, però hi ha les festes del Pla, i després, ara hauríem de fer una mica de memòria històrica, però pot ser que algun altre veïnat, i no vull dir el Masterrillo perquè n'hi ha més, però tingui també alguna petita festivitat. Però és veritat que les més conegudes potser són la d'hivern i la d'estiu, a nivell de Cabrera, i la de Gell com a pròpia, que és dintre de l'agost també, però més endavant, ja tirant a més endavant, amb dates de mitjans de mes.
I en l'exposició, quan hi anem, què hi trobarem? Bueno, ja sabem que ens heu dit que eren els cartells escanejats de les portades, però com els trobarem, aquests cartells?
Amb aquests cartells el que hem fet és, amb la col·laboració de l'Ajuntament, vam fer una selecció de les cobertes d'aquests programes, que ens semblaven potser més vistoses, fer una selecció perquè tots potser tampoc no hi cabien. Llavors això està disposat en uns marcs, entrareu a la sala i podeu fer un recorregut, potser ordenat cronològicament, no? Dels més antics, que és de l'any 34, com hem dit, per ara només tenim aquest de tan antic, i podrem anar doncs, fent una visita, fent un, com un passeig, no? Per aquest, doncs, aquest univers com gràfic de la Festa Major. I també al centre de la sala hi haurà una mena de taula on podrem veure els interiors dels programes, o sigui, no només la coberta, i que fan un cop de vista que és prou xulo, sinó quins actes es feien. I llavors hem fet un repàs, doncs hem agafat dels anys 30, 40, 50, fins als anys 90 i fins als 2000, si han canviat els actes, quins actes es fan. Hi ha actes que es segueixen fent, com concerts, però hi ha actes que potser han variat una mica. I també tenim, amb l'ajuda d'en Josep Pons, que el coneixeu molt aquí a la ràdio, i després en Pere Rodríguez també ens ha ajudat a anar a la selecció, hem fet una selecció de músiques. Llavors els vam demanar doncs, que ens diguessin temes que s'havien escoltat a les festes majors, i això és una mica el fil musical que ambienta una mica. I això combinat amb uns records. O sigui, alguna gent gran de Cabrera l'hem gravat, i llavors doncs, tindrem músiques i algun record de festa major per fer més amela el passeig o la visita.
Home, pinta molt interessant, perquè poder escoltar la gent els records de la Festa Major, a vegades aquí que en Josep Pons ens feia allò tastets, era molt interessant escoltar-los i veies el que ara et sembla una tonteria dir, hosti, un ball de Festa Major, per ells allò era festa grossa. Sí,
la Festa Grossa, i encara per molta gent és, la Festa Major també, en tota la importància, però potser abans doncs era molt, molt més recollida, no? Amb uns actes molt, molt, molt vinculats al poble, i bueno, no hi havia tants concerts de gent de fora, potser, però bueno, bàsicament el que diu en Jaume és això, la gent que ens ha gravat, hem fet uns tastets, però ja sabeu, quan li demanes a les persones, sobretot una mica més grans, que t'expliquin coses d'abans i els agrada molt explicar-ho, doncs has de tallar una mica i centrar en la part potser més sucosa, més important pel reportatge, per no fer un text molt llarg, no? I bé, jo crec que és com un fil musical que et permet veure aquests cartells d'exposició de Festa Major i llavors anar escoltant, anar combinant les músiques i aquestes veus del poble, doncs de gent coneguda, que a més a la presentació ho esmentarem, també, que ens han col·laborat i ens han donat els records d'abans de la Festa Major, que eren amb embalats que es muntaven expressament doncs, per aquests dies a la plaça. Els nens petits ja anaven a veure l'arribada de tot el muntatge de l'embalat, que durava doncs, potser tot un dia, no? Perquè és una gran carpa que ocupava tota la plaça, i tant a la d'hivern també, clar, i allà s'havien de fer balls, s'havien de fer premis, s'havien de fer, hi havia cadires per seure tot al voltant, com unes grades, no? Vull dir que eren hem de tenir en compte que són espais que reunien molta gent i moltes hores, no?, per diferents actes. Per tant, a l'embalat s'hi feien moltes activitats. I tenim alguna fotografia que mostrarem. També mostrarem en una vitrina que hi ha allà a la sala de Can Benet l'original del programa de la Festa Major, que ens l'ha cedit la biblioteca per aquests dies d'exposició, la del 34, que és, de moment, com deia en Jaume, és el més antic que conservem. És possible que en alguna casa hi hagi algú més antic. Nosaltres ja aquí mateix a la ràdio ja vam fer una crida perquè les persones que tinguin, doncs, programes de festes majors anteriors, no?, antigues, sobretot, doncs, que són els més difícils de trobar, doncs se cedeix, ens fa una digitalització i es torna l'original a la persona que el té. Vull dir que això és una mica de documentació històrica que anem tenint a Cabrera cada vegada més ben documentada, no? I també tenim uns programes petits de Festa Major de l'any 15, del 16, del 19, que són com uns llibrets molt petitons on això es donava a les cases, no? I estaven impresos i
són
com
de ball.
Els carnets de ball, i també hi ha, doncs, quina orquestra toca, i són curiosos, també els posem allà en una vitrina, sí.
El disseny d'aquests cartells, per exemple, ara és molt, molt típic que, pues, que el faci un artista, que el faci... Qui els feia, el disseny d'aquests cartells?
Jo suposo que això devia ser la mateixa impremta. Per exemple, a Vilassar de Mar, aquí no en teníem cap d'impremta, mai n'hem tingut, a Cabrera potser, però a Vilassar n'hi havia diverses. Llavors aquesta gent, suposo que amb les impremtes, amb els tipus gràfics que tenies, amb les diferents lletres, feien les composicions, que algunes hem vist que eren molt vistoses, no? Agafant diferents lletres i feien com el disseny gràfic del cartell. Llavors ja, posteriorment, no, els últims anys sí que s'encarrega, doncs, algun il·lustrador, o algun pintor, o algun dissenyor gràfic, o l'Ajuntament em sembla que té una empresa, vull dir, ha anat evolucionant, no? Però potser abans, no, els anys 30, aquests, inclús era la mateixa impremta la que deia, aviam, aquesta coberta com la farem? Agafem aquests tipus, aquesta lletra us agrada més, menys, i inclús me'n recordo que aquest dels anys 30, em sembla que inclús hi ha alguna foto a la portada, vull dir que en aquella època també es veu el poble dels anys 30, vull dir que, home, tenen un interès, jo crec. I després n'hi ha alguns altres de cartells, que això també és interessant, potser, que són concursos d'aquests infantils que feien canalla del poble, i suposo que això devia ser fruit d'algun concurs que es va fer a l'època, i la portada és d'aquell nen que ara potser ja té 20 o 30 anys, i era la portada d'aquell nano. Vull dir que també és interessant això, no?
També és divertit.
De fet, l'exposició ens ha servit a nosaltres mateixos, com a persones que els agrada la història del poble i que estan vinculats als arxius, a la biblioteca i això, per dues coses molt importants que suposo que la gent podrà captar a l'exposició. D'una banda, que a cada època els cartells s'han anat fent de maneres diferents, val? Però no és cada any variat, sinó que va per tongades o per èpoques. M'atreviria a dir per regidors o regidores. És a dir, en època de tal regidor, doncs, agafem una línia de fotografies on sobretot surt el castell de Burriac de fons, no? I com diu en Jaume, a vegades són fotos, doncs, posades a la portada i tal. En altres èpoques, doncs el regidor o de torn, o la persona que, o el consistori, decideix, doncs, a fer unes il·lustracions infantils, però són 5 o 6 seguides, llavors. Sí. Després també tenim, i per altra banda, això, lo de les èpoques ho veureu, perquè també ha sigut un criteri de selecció, no? Perquè diu, per què heu agafat aquesta que us ha agradat més i aquesta no? Dius, home, perquè a cada dècada veiem que anava canviant una mica el tipus de composició de la portada, de disseny gràfic, tot això, no? I no sempre era una cosa fruit de la impremta, com diu en Jaume, tot i que la impressió final era fora de Cabrera, però hem vist noms, que tu potser te'n recordes més, que es demanava el disseny de la portada o el dibuix a persones de Cabrera, i llavors estan signades aquestes portades. Però ja té un valor també una mica
afegit,
eh? No sé si recordes, Jaume, algun artista...
Aviam, hi havia en Semen Calls, no recordo el nom ara, però... I després això, més infantil, però de...
Sí, no és, per exemple, el Roldós no, després el que va fer l'Albages tampoc en va fer cap, però realment hi ha alguns cognoms i noms de
Cabrera. Després, és veritat, ens deixem en Cuyàs de Mataró, que estiuejava aquí a Gell, i home, aquest és un dibuixant d'anomenada, i van tenir la sort que diversos anys en va fer en Manuel Cuyàs, que era un dibuixant, vaja, immens, i fantàstic, i és una sort que avui podem tenir... Sembla que hi ha dues o tres portades de Gell,
sí,
sobretot,
sí.
Que allò és increïble. Sí. Jo per mi són els millors que hi ha, perquè clar, allò és un artistàs.
Això també ho hem tingut en compte, clar, que hi haguessin portades fetes o signades per artistes d'un cert renom, doncs també... Bueno, és una cosa que ens interessa i que a vegades també reivindicaríem que no es perdés molt o gens, no, la idea de fer un programa de Festa Major, com ha hagut sempre, perquè ara amb el perill no, potser la paraula no és correcta, però amb el vici que tenim de la digitalització o dels arxius o de que tot es pot enviar per WhatsApp, per internet, per Facebook, Instagram, tot això, llavors el paper va quedant una mica més obsolet i a nivell d'arxiu, de col·lecció, vull dir, veure un programa de festa major d'un any et pot donar molta informació, no? Vull dir, perquè et pots repassar en aquelles dècades quins artistes han vingut a cantar, a tocar... No dic que això no es pugui consultar després a nivell d'ordinador,
però queda que ho pots tocar. Però jo crec que el programa de festa major sí que és veritat, que potser l'acabes tenint descarregat al mòbil, també. Però a mi personalment m'agrada tenir-lo en paper. I tenir-lo a casa i potser sí que el consultes quan estàs a fora al mòbil, però a casa te'l mires i sí. No sé, sempre és diferent.
Jo penso que li agrada a la majoria de gent, o sigui, això que ens agrada a nosaltres, que estem dient tothom a la bústia de casa li agrada trobar el programa de festa major, sí. D'hivern, d'estiu, de gell, del que sigui, del dia de Sant Antoni, doncs, que es fa, és igual, qualsevol cosa que es faci t'agrada consultar-ho, mirar-ho, i si tens un dubte, com que és més ràpid, ho tens a mà, no? És un programa de mà. Sí que és veritat que ara s'opta molt per coses simplificades, més reduïdes, no? Com el versió resum, que no està malament que existeixi,
no,
també.
No, aquest el poses al bolso, clar, i te'l dus per ara.
O tampoc està malament que ens el puguem disposar en el mòbil, eh? Però sí, nosaltres som del paper, però ja et dic, més a un nivell de pensar amb el futur, o vull dir, amb tenir una mica la col·lecció de les coses i en veure com han anat evolucionant coses. Quan vols comprar coses... No, si tot està digitalitzat costa més anar potser a la font, no? I ja, clar, el mòbil, aquest document l'acabaràs esborrant.
Sí,
i al cap de 10 anys dius, a veure, què hi havia a la festa major de tal, qui se'n recorda? Vull dir, si hem de tirar de memòria oral, costarà, perquè tots marxem algun dia.
I tant, sí,
per tant, sí que hem de demanar, doncs, això, que igual que es fan, doncs revistes o publicacions, doncs butlletins de Cabrera, doncs de l'Ajuntament, que fa, doncs, les seves pàgines, el tinc aquí davant, no? Doncs també un programa de festa major també té el seu valor i la seva numeració, no?
Jo crec que sí. On hem parlat tota l'estona de Can Benet, de Can Benet, de Can Benet, però per qui no conegui Can Benet, on t'han de venir a fer realment l'exposició? A veure, la vaja.
Can Benet està, bueno, a la piscina municipal, l'entrada del poble, hi ha una sala a baix que està condicionada, és un espai ampli, al cantó d'unes restes arqueològiques molt rellevants, no? I és un espai que jo crec que està molt ben il·luminat, i allà la gent hi té fàcil accés, a peu pla, i això està just a les escales de la piscina, abans de pujar, doncs a mà esquerra, com aquell qui diu, allà podran anar-hi en un horari que...
Sí, a la cartellera, ja just davant de Can Benet, ja al costat de la parada del bus, hi ha una cartellera, allà ja està posat el pòster de... I en principi s'inaugura aquest dissabte 24, a les 12...
El dissabte 24 a les 12 i després...
Fins les dues, deixarem dues hores, eh? No és una inauguració rimbombante amb 100 persones perquè tampoc ho permeten les mesures, però bueno, el tret de sortides a les 12, que es presentarà a l'exposició breument, hi ha una mica d'explicació inicial del per què s'ha fet el motiu, no? I després ja a partir del 34 pues, es visiten diferents dècades d'aquests cartells, doncs, lineals, no?
I el 25 també està obert,
també diumenge, i el cap de setmana de la festa major evidentment també, llavors 3 dies, no?
El mateix horari, de 12 a 2
sempre, no? De 12 a 2 del matí hi haurà algú allà per qualsevol explicació que es vulgui, per qualsevol referència on puc trobar això, ja diem, vull dir, a la biblioteca estan tots els programes de festa major, tots els que no hem posat, evidentment, perquè clar, és que la sala dona pel que dona, o sigui, és una sala, com diu en Jaume, preparada per exposició, però bé, no és tan gran com per posar exposat tots els cartells.
Doncs si voleu afegir alguna coseta que m'hagi descuidat de preguntar-vos, que digueu això sí o sí, ho hem de dir-ho.
Jo només insistiria en això que ha dit en David, que jo només insistiria en el fet de dir que aquestes exposicions sempre estem difonent coses, o sigui, demanem que la gent vagi a veure, però també d'alguna manera demanem un retorn, o sigui, que si, el que has dit, que si hi ha gent que té coses a casa, o sigui, que això també serveix una mica per despertar una mica aquest interès o aquest coquet, o sigui, realment això que es guarda a casa pot tenir un interès, ho estem exposant, i si teniu coses a casa, doncs molt bé, si ens les doneu a conèixer, doncs podrem fer que exposicions en el futur puguin ser més riques. Vull dir que sempre hi ha aquest retorn, no només difondre, sinó també la gent, aviam si anant-ho a veure pot col·laborar en el que té casa, no? Per fer pròximes exposicions, que n'hi poden haver de moltes i de temes variats.
Podem acabar amb els agraïments, si pot ser, en un moment, sí. Doncs a la Biblioteca El Turó, concretament a la directora, també, que ens ha ajudat molt amb tota la documentació dels cartells, que s'han anat classificant. El Carles Rocavert hi ha col·laborat, el Pere Rodríguez, l'Asun, que coordina una mica com a cosa de cultura, i nosaltres com a Fundació Burriac. Vull dir que hem fet un petit equip interessant per anar recollint tot això, i bé, doncs en principi convidem a tothom a visitar l'exposició a partir del 24 de juliol.
Doncs moltes gràcies per estar amb nosaltres una altra vegada.
A vosaltres.
A vosaltres.
Donem la benvinguda al col·leccionista, amb Josep Pons.
Mira, ja acaba d'arribar el col·leccionista i avui arriba amb música francesa, sí. Recordarem un gran compositor i cantautor al mateix temps, en Charles Trenet, que el seu gran èxit, el gran èxit va ser La Mer, o sigui, la cançó del Mart, que jo el tinc per diferents versions, inclús aquí en el país també es va fer una traducció en idioma castellà i ho cantava el famós Raúl Abril en aquell temps. Però ara no portaré el Mart per al Trenet, portaré una altra de molt famosa, que era L'ànima dels poetes. A veure si entre tots la recordem.
Après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. La foule les chante un peu distraite en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la 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 la. Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Qui rendent gai, qui rendent triste, filles et garçons, bourgeois, artistes ou vagabonds.
Fins aquí El col·leccionista, amb Josep Pons.
Èpoques musicals ens descobrirà joies de la música. Josep Dalmau, el nostre company incombustible, ens les presenta.
Avui, en aquest apartat, recordarem a Cánovas, Rodrigo, Adolfo i Guzmán, un quartet espanyol de música pop intermitentment en actiu des dels anys 70, formats pels músics Juan Robles Cánovas, Rodrigo García, Adolfo Rodríguez i José María Guzmán. Els quatre junts han publicat solament 3 LPs, i encara que en el seu moment no van tenir pràcticament èxit ni de públic ni de crítica, amb el temps han estat reivindicats per la seva música, les seves lletres i les seves harmonies vocals i han estat comparats amb la banda estatunidenca Crosby, Stills, Nash & Young, fins al punt de que el seu LP Senyora Azul està considerat un dels millors de la història del pop espanyol. Això sí que podríem dir que és un clàssic de veritat, eh? D'aquells que milloren amb el pas del temps, com el vi.
Señora Azul, que sin contemplación desde la cima de tu dignidad vas a imponer tu terca voluntad y con tu opinión medir nuestro criterio. Señora Azul, que ciega la razón, deja sentir tu olímpico desdén en su gestión. Alarde de saber tu realidad es solo confusión. Tú no puedes apreciar con propiedad el color de la cuestión, porque desde la barrera sueles ver toros que no son y parecen ser. Señor Azul, de vicio crítico, dar la talla de profesional. Señor Azul, qué lástima nos das, la mediocridad está en tu corazón. Tú no puedes apreciar con propiedad el color de la cuestión, porque desde la barrera sueles ver toros que no son. Señor Azul, Señor Azul, que sin contemplación desde la cima de tu dignidad vas a imponer tu terca voluntad y con tu opinión medir nuestro criterio. Señor Azul, sabemos tu intención, la frustración que te hace obrar así. Señor Azul, qué lástima nos das, la mediocridad está en tu corazón.
Èpoques musicals de la mà de Josep Dalmau.
Doncs ja a punt de tancar el programa, la gravació del programa en Rodamont, ens arriba la notícia de darrera hora de que la Generalitat de Catalunya ha declarat bé o patrimoni cultural de la Generalitat a la festa de Sant Roc d'Arenys de Mar. Festa de Sant Roc, els que sol d'Arenys no cal que us expliqui com és. Lo dels massips, les recaptadores, l'aigua perfumada i els rugets a tothom.
Però bé, millor que ens ho expliqui Toni Pardo. Toni Pardo va ser, com li deia l'avi Pons, de l'Arxiu Històric, l'avi Pons li deia, el Pardo és el capità dels massips. El capità dels massips. Doncs, Toni, capità dels massips, explica'm el que és la festa de Sant Roc a Arenys de Mar.
L'any 1618 es troba un document en el qual diu que la cofreria de Sant Roc ve d'antic. No sabem exactament des de quan, però es troba que el 8 d'octubre de 1634, amb una visita pastoral al bisbe de Girona i la cofreria de Sant Isidro fou agregada a la de Sant Roc, i d'aquí la participació dels comparets i de més gent del terrer en el Festival del Sant i la processó que perdurà fins als nostres dies. És a dir, aquesta festa que es declara Festa de Patrimoni Nacional d'Interès, bueno, Festa Patrimonial d'Interès Nacional de la Generalitat de Catalunya, ja fa molts segles que ve. Els que hem viscut la festa de diferents maneres trobem a faltar una mica més la serietat, tal vegada. Encara que avui és tot més festiu, s'està més adaptat al dia d'avui i el jovent fa una feina de diferent manera. Passa per la vila, les cases que l'obren entren i remullen o mullen, abans es remullava, ara es mulla, o més que remullar es mulla, i així es passa tot el dia. Abans feien la professor per la tarda. D'on surten els massips? Doncs tinguem en compte que a la nostra comarca hi havia molts massips d'aixa. I llavors, doncs, i també massips de pagesos, dels terrers. I aquí, quan els senyors van creure que el poble es havia fet molt gran i ells no podien passar a fer el llevant de taula, ho feien els massips. Els senyors es guardaven la feina de dirigir i els altres de treballar. En fi, es pot comentar que s'ha fet aquest reconeixement per la constància de celebrar la festa i actualitzar-la.
El Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribes.